sobren paraules. Agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules. Vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llargues, esternocles, mastó i deu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils.
Aquesta era la sintonia d'un espai d'èxit de la temporada anterior que anomenàvem, sabeu, Paraules en risc d'extinció. I per als amants de la riquesa de la nostra parla, avui us parlem d'un llibre que vol recuperar expressions i paraules del català que cauen en desús. Parlem del filòleg Jordi Badia, un autèntic socorrista de paraules, girs, dites i expressions que comencen a caure en desús. És autor d'un llibre que ja va per la tercera edició, s'anomena Salvem els mots, i felicitem Jordi Badia. Bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit. De fet, m'han dit que ja va per la quarta edició.
Home, celebrem això. Està molt bé. Quina explicació dones a l'interès dels oients, per exemple, d'aquest programa, de rescatar paraules en risc d'extinció?
Bé, jo crec que hi ha una preocupació general perquè la gent és conscient que la llengua rep atacs i d'alguna manera perilla, i s'adonen que perilla tant per la falta d'ús com per la pèrdua de trets d'identitat, de trets de genuïnitat. Hi ha una diferència generacional, els més joves no parlen igual que els més grans, això ha passat sempre, però ara la diferència es veu abismal. I jo crec que gent més grandeta comença a preocupar-se seriosament perquè veuen que la llengua que fan servir els més joves és com més va més acastellanada.
Quina explicació hi dones? Per què passa això?
Bé, tenim una llengua molt potent al costat de la nostra, que és la llengua castellana, i la llengua francesa a Catalunya Nord, el fenomen és el mateix, i no ens sabem estimar prou la nostra llengua. És a dir, jo crec que aquí hi ha un problema d'autoestima. Semblava que als anys 70-80 el català tenia prou autoestima, és a dir, que els catalans ens estimaven prou la nostra llengua i la consideràvem una llengua de prestigi, però han anat passant els decennis i cada vegada s'ha vist més que no, que la llengua prestigiosa, la llengua potent, la llengua forta, la llengua de referència de molts catalans és el castellà. I apliquem el principi de traducció moltes vegades i adaptem d'una manera gent genuïna, més a vegades bastant barruera, expressions i paraules castellanes. De fet, en el llibre, totes les paraules que hi ha són correctes. No hi ha només les paraules genuïnes. Les paraules que suplanten les genuïnes també són correctes. Però resulta que aquestes s'assemblen al castellà i les genuïnes no s'hi assemblen. I aquestes són les que perillen.
Per exemple, a primera vista, quan tenim un preciós a cop d'ull?
Per exemple, a primera vista és acceptat pel diccionari, però nosaltres tenim a cop d'ull, a ull nu, etcètera, etcètera. És a dir, tenim expressions que no coincideixen amb cap forma castellana i aquestes tenen les de perdre. Si no hi fem res, esclar.
Uh-huh. Aquí anem, Jordi, perquè en el teu llibre Salvem els mots reculls 200 parelles de mots, sinònims i expressions genuïnes del català que han o estan quedant arraconades. Però dius que és un llibre optimista. Per què?
Dic que és un llibre optimista perquè les paraules les tenim, els parlants els tenim, l'únic que hem de fer és fer un allò que se'n diu un canvi de xip, no? Hem de canviar la mentalitat, hem de canviar el comportament respecte a la llengua, i com en tantes coses que hem aconseguit els catalans, doncs aquesta també l'aconseguirem. De la mateixa manera, poso per exemple, perquè puguem veure si hem de ser optimistes, poso d'exemple què vam fer els anys 70 i 80, amb tots els bocadillos, bossons, cellos, pastillos, peluqueries, etc. que teníem, doncs els vam ventilar i els vam canviar, en algun cas, per arcaïsmes, perquè segell i bústia eren termes que feia segles que no es feien servir popularment. Mm-hmm. Bé, si vam aconseguir allò, per què no podem aconseguir-ho ara?
Un altre exemple, abstenir-se, que és correcte, quan hi ha aquell preciós estar-se de, no?
Exactament. Exactament. Estar-se i estar-se'n, no us n'estigueu, eh? I curiosament, el verb estar, que el fem servir malament en molts casos, quan diem estic aquí i hem de dir soc aquí, en canvi, en aquest altre ús de privar-se d'alguna cosa, l'hem anat arraconant perquè en castellà no es diu.
I Jordi, què és això del català de plàstic?
El català de plàstic és un català artificiós i encarcarat que guanya terreny a passes de gegant i col·labora als mitjans de comunicació, però sobretot influïts pels polítics, que moltes vegades volen fer servir paraules altisonants per donar-se to, o bé fan frases molt llargues per no dir res. I aleshores això s'encomana als periodistes i s'encomana en general a la societat. Clar, tots sabem paraules de plàstic com realitzar en lloc de fer, finalitzar en lloc d'acabar. Sembla que vesteixin més, no? Sembla que acabar o començar siguin paraules massa gastades i hem de dir finalitzar o iniciar. Però és que això acaba encomanant tota l'estructura de la frase. I hi ha aquella frase que ja he repetit alguna vegada, perquè és cert que la vaig corregir, que diu: es desconeix el motiu pel qual ha presentat la seva dimissió. I això, el meu avi ho hauria dit d'una altra manera. Hauria dit: no se sap per què ha plegat.
Ha plegat, exacte.
Entre desconeixes i no saber-se, la diferència és el plàstic.
Acariciar, diem, quan hi ha un amanyagar tan bonic, no?
Sí, amanyagar o acaronar, sí, tant. Mm. I d'aquí es deriva manyac i acariciar o amanyagar. A vegades també es pot dir fer festes. Mm-hmm. Fer festes,
També diem aconseguir-ho quan tenim aquell sortir-se'n.
Sí, exacte. Ens en sortirem per això, eh? Mm-hmm. Ens en sortirem. Aconseguir-ho és una paraula que abans no la deia ningú. No, ningú no deia aconseguir-ho. Les coses es feien o ens en sortíem o, si tu vols, literàriament potser reeixíem. Però aconseguir és una paraula que no es feia servir i, per tant, no l'havíem de menester, no? Això vol dir que podíem funcionar sense aconseguir. I ara sembla imprescindible.
Jordi, quan encara tenim present la resolució del Tribunal Suprem que obliga les escoles a impartir un 25% de les classes en castellà, no sé si hauríem de defensar més i millor la nostra parla.
Sí, sens dubte. L'hem de defensar amb l'ús de totes aquestes paraules genuïnes que dèiem i després l'hem de defensar, sobretot, fent servir el català sense dimitir. No podem dimitir, perquè el català només ens té nosaltres. Hi ha llengües que es parlen a 5 continents, però la nostra només es parla aquí, en aquest territori, aquest minúscul territori per viure, i que deia en Miquel Martí Pol, no? Per tant, l'hem de defensar parlant-lo. I a més, jo estic convençut d'una cosa. El dia que parlem més el català, és a dir, que el fem servir a tots els àmbits i el faci servir més gent, també aconseguirem, i ara faig servir aconseguir, també aconseguirem que el català es parli més bé. Aquest és el fenomen que vam viure, els que ja tenim una edat, als anys 70 i 80. Hi havia com una consciència col·lectiva que el català s'havia de fer servir, que s'havia de fer servir a l'escola, que havia d'arribar a tots els sectors de la població, i alhora el català que es parlava era, com més anava, més depurat o correcte o genuí, digueu-ne com vulgueu.
Ens ho diu Jordi Badia, Callús, 1963, filòleg de formació com el seu germà, alcalde de Callús i reconegut filòleg, professor i activista polític, mort ara fa 7 mesos. El Jordi ha estat a l'ensenyament actualment, és corrector de llibres i en mitjans de comunicació com Televisió Espanyola, TV3 i VilaWeb, on el trobem actualment, restaurant la llengua, la cultura i el país, com dius al Twitter, on des de fa una pila d'anys publiques cada dia una piulada recordant mots que cal recuperar. Ets autor de 5 llibres de lingüística, com el llibre de la llengua catalana, i avui hem parlat una mica del 6è i darrer, que et salvem els mots, que a través de Rosa dels Vents ja és en la 4ª edició. Jordi, no sé si vols dir alguna cosa més als oients de la nit dels ignorants.
Bé, us voldria encoratjar a tots a ser conscients del moment que vivim i actuar en conseqüència, que vol dir 2 coses. Parlar sempre en català, en totes les situacions, comprovarem que hi ha molta gent que ens entén i alguns fins i tot veurem que el saben parlar, i la segona, que intentem parlar un català, no cal que sigui enrevessat, al contrari, planer, tan planer com vulguem, però que sigui tan genuí com sigui possible.
Jordi Badia, moltíssimes gràcies pel teu temps i aquestes hores. Bona nit.
Molt bé, bona nit. Gràcies a vosaltres.